Ràdio Tiana presenta...
Hola, som dones. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around. Hola, molt bona tarda, benvingudes i benvinguts una vegada més, un mes més a l'Hola Som Dones, aquest programa que fem dones tianenques de diverses generacions diferents. Avui volem parlar d'un d'aquells temes que provoquen de vegades mandra, de vegades interès, de vegades tonelades de llibres i de conferències i de preocupació social. Volem parlar del feminisme avui. Doncs aquí tenim avui petit format, una altra vegada tenim el programa en petit format. Tenim a la Lídia. Molt bona tarda, Lídia.
Bona tarda.
Recordem que és una de les dones del programa, que té 14 anys. Ens interessa moltíssim avui l'opinió d'una noia de 14 anys que segur que té reflexions fetes fa anys sobre el tema. Molt bona tarda de nou, doncs. I l'Esther Puget, que no ens falla mai, que té 62 anys i que és d'una generació, òbviament, completament diferent. Per tant, és molt, molt interessant avui aquesta contraposició. Molt bona tarda, Esther.
Bona tarda. Com sempre, jo estic encantada de ser amb la Lídia, perquè penso que ella és el futur. Jo represento una mica el passat, i el passat que continua reivindicant el feminisme de sempre. I la Lídia han d'agafar la torxa, de fet ja la tenen assumida, amb les seves aportacions sempre ho demostra, i tornar-ho a dir, a mi m'encanta que a la seva edat sigui capaç de seure aquí davant, d'agafar el micro, d'expressar les seves opinions i de fer-les valdre. Noies com elles són les noies del futur.
Molt bé, doncs amb tota la feina feta, perquè totes dues porten feina feta, i els deures que els vaig encarregar i que, com veureu, avui persones, homes i dones que ens escolteu, veureu que doncs, nodriran aquest programa de forma molt interessant. Com us dèiem, volem parlar doncs, de feminisme. Què vol dir ser feminista al segle XXI? És una pregunta d'aquestes grosses. Clar, quan parles de feminisme, el camp és inabastable. És inabastable. A més, és una paraula de la qual últimament se n'està parlant molt, i això sempre la desgasta, la paraula, el concepte, i moltes vegades li treu el valor i el pes que hauria de tenir una paraula com aquesta. Aquests dies, aquest mes, s'estan complint 50 anys del maig del 68 a França. Jo crec que tu coneixes, no?, aquest moviment, l'Esther seguríssim, tu, Olivia, també, oi? Va ser a França, un abans i un després. Catalunya Ràdio està fent uns reportatges molt interessants, uns monogràfics, i te n'adones que el tema del feminisme, per exemple, allà es va parir allà, no? El feminisme, les bases actuals del feminisme francès, diguem que es va parir, que no vol dir que la gestació no vingués de més enrere, òbviament.
Sí.
Aquí va anar més tard, i com us diem, doncs és un camp molt inabastable. Volem tocar aquest tema, però no patiu, perquè ho farem amb una mida de butxaca, farem en un format a l'abast de totes i de tots, perquè no se'ns desmobilitzi la gent i no ens marxin, i per tal de parlar amb tocs de realitat. Jo la primera cosa que us volia demanar a vosaltres dues que esteu avui aquí al programa és com us ubiqueu, com us situeu davant d'aquesta paraula. Us demano per tot el programa que, si us plau, parleu amb el cor, perquè el feminisme és una d'aquelles paraules, com altres, que
se sent i es viu, o no se sent ni es viu.
Això, perfecte, aquest apunt m'agrada molt. I a més és una paraula i un concepte sobre el qual tothom teoritza, tothom se sap doncs, una mica, avui en dia, com us diem, se'n parla molt, hi ha molta informació, hi ha molta teca, però després, com s'ubica cadascú, això ja no és una cosa que se senti tant. Per això us faig aquesta pregunta, no? Hi ha gent que se sent incòmoda, per exemple. El feminisme els hi sona a rotllo, a ties avorrides, plastes... és una de les respostes que hem rebut, no? Llavors, tu, per exemple, Lídia, com et situes davant d'això? I quins antecedents tens? Què has sentit a part la casa? Com has anat acostant a aquest concepte des de l'escola i des de l'institut i des de la teva societat?
Bé, jo penso que aquesta pregunta depèn de qui li pregunta, segons si és home o dona, quants anys tingui, serà molt, molt, molt diferent. per exemple, a la meva edat, doncs, jo tinc molts amics, eh?
De
la
14, edat, recordem, 14 anys.
Però també sí que és cert que és un tema que no el troben important. Justament avui a una assemblea la professora ens ha posat un vídeo sobre l'esquerda salarial, es diu així, la bretxa
salarial. La bretxa salarial, sí.
Doncs, i la gent, en lloc de comentar el vídeo sobre doncs, les injustícies, per què passa i analitzar el problema, intentar solucionar-lo, ha sigut un caos.
Recorda'ns què és la bretxa salarial, que segur que hi ha gent que està escoltant-nos que no sap exactament
doncs
a què ens referim.
Doncs és una desigualtat que es basa en que per la mateixa feina homes i dones no cobren el mateix salari i els joves cobren més, un 80% de mitja.
Molt bé, segueix.
Aleshores, clar, te'n vas a quart de l'ES, al meu institut, per exemple, i el 90% de les noies són noies super reivindicatives, que tenen les coses molt clares i que, bueno, el 8M, totes les manifestacions estan allà sent una més a tot el col·lectiu que ha de créixer més.
En canvi, tu amb nois de la teva edat dius que no interessa a alguns.
No interessa, avorreix, o sigui, almenys a ells els avorreix, pensant que hi ha coses que no s'haurien de fer com s'estan fent, no sé, però mai seria que puguis entaular un debat sobre el tema perquè no arribarà a cap lloc.
Val, quedem-nos aquí en aquest primer punt. Ja has dit dues o tres coses interessantíssimes per parlar després. Esther, tu com et situes? Com t'has situat i com una persona de la teva generació arriba a aquest concepte? No sé si va ser en quina dècada de la teva vida i com.
Jo crec que quan tenia, no arribava als 10 anys, a casa meva vaig començar a reivindicar la igualtat. Jo tenia un germà un any i mig més gran que jo i volia exactament els mateixos drets i els mateixos deures. Sempre, o sigui, jo el feminisme l'entenc absolutament com una qüestió igualitària. Recolzo una mica el que deia la Lídia. Si la nostra societat, no la nostra societat, si el món, perquè clar, hauríem de distingir una mica, jo penso, els europeus, dintre de tot el moviment feminista, som uns privilegiats, i per tant, Europa i Nord-Amèrica, segons quines zones, som dos cultures que podríem dir que som privilegiades, que el tractament de les dones és privilegiat perquè tenim lleis que ens emparen, lleis que van començar al principis del segle, bueno, a principis de 1900 van haver moviments absolutament reivindicatius. A principi d'aquest segle va ser quan va començar la dona per primera vegada a poder votar.
Però espera, Esther, no ens n'anem encara a la teoria, que ja sé que m'és molt preparada. Parla'ns de tu, o sigui, d'aquesta primera pinzellada teva de la ubicació. Si ens dius que tu als 10 anys ja reivindicaves aquest lloc igual que el teu germà masculí, mascle, sí, vol dir que això no era així, no estava passant
no,
això.
No, en absolut.
Què passava?
La meva família, com a totes les famílies de la dècada dels 60 a Espanya, doncs degut també al context històric en el que es vivia en aquell moment, doncs penseu que les dones com a dones no van poder tornar a votar fins al 68, degut a la dictadura. O sigui, que era la cultura aquesta pseudo-religiosa on el pare el patriarca era un paper absolutament, el model era únic, model era únic, i per tant el pare era el que decidia, el pare era el que manava. Potser a casa meva aquests matisos d'autoritarisme no es van donar tant, però
no eren tan evidents, potser, no?
Sí, bueno, era bastant consensuats, però la darrera paraula la tenia sempre el pare, és a dir, i a mi això era una cosa que em reginava moltíssim, no? Perquè jo pensava, hosti, si la mare és la que està aquí, com més que la darrera paraula la tingui el pare? O sigui, jo era molt petita, ja et dic, jo recordo...
Ja veies aquesta desigualtat.
Sí, i era una desigualtat que em molestava moltíssim i no m'ha deixat de molestar sempre, m'entens? Jo cada dia, quan miro la televisió, em poso i dic, però a veure, anem a veure això, o sigui, on estem? Tu mires els anuncis de l'H&M d'aquesta temporada i tots són dones joves primíssimes, guapíssimes, i no hi ha cap tio.
Avui venia un article a la contraportada de la, del periòdico, de la Naya Telhamshi, que és aquesta noia marroquina,
sí,
amb 6-7 anys,
sí, sí.
I es va criar a Vic, per tant...
I va guanyar un premi Ramon Llull, sí, amb l'últim patriarca.
Exacte, és un llibre meravellós.
Estupendo, recomana.
Sí, 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 l'últim patriarca. El vaig recomanar amb unes recomanacions que hi havia per fer a la biblioteca. Doncs la Naya és bicultural absolutament, dintre de la de lo difícil que és, però és bicultural,
sí.
I parlava de, a mi m'ha semblat molt interessant per portar-ho al programa d'avui, com s'està intentant, és que no sé com ho deia ella, però era parlava de la maternitat desdibuixada físicament, no? És a dir, que el que se'ns ven a les revistes roses, després evidentment hi ha tot altres moviments que se'n refoten d'això, però el que tu veus en una revista del cor és que la princesa o reina aquesta d'Anglaterra o qualsevol d'aquestes famoses té un fill, i als pocs minuts o als pocs, a les poques setmanes, és que no, ni als pocs dies, simplement, té un cos una altra vegada, com si la maternitat no hagués passat per ella, no? I després també parlava del procés d'amamentar, doncs, que no està en aquests àmbits, no està ben vist, i ja es va directament al biberó. Doncs jo crec que té a veure amb això que estàs
dient. No, però és
dient,
que,
no?
Amb... però és que són, o sigui, són tants missatges que quan tu ens vas dir l'altre dia, què us sembla si parlem de la revolució feminista? Jo vaig pensar, ho sento, però això no existeix. O sigui, això no existeix. Ha existit unes reivindicacions, han sortit les noves generacions al carrer, però perquè això sigui una revolució, o sigui, tu com et planteges que les dones representants polítiques se'ls demani de tots els partits, van escollir, jo vaig veure un programa, n'hi havia diverses de tertúlies, com et pots plantejar tu que la ministra de Sanidad i Assuntos Sociales i Familiares digui que ella el dia de vaga anirà a treballar i que la de Ciudadanos digui que també anirà a treballar,
o que la Soraya renunciï al seu, a la seva llicència de maternitat?
Mira, jo amb això,
que no vull dir baixa, perquè no és una baixa,
mira,
és una
llicència. Jo amb això sóc una mica feminista, amb el sentit de dir, bueno, potser el seu, la seva parella o qui fora,
no, perquè ho hagués dit. Si aquest hagués estat el sentit de la seva renúncia i ho hagués dit públicament, jo no diria res, però amb el que ha costat, ha costat moltes lluites, això. Però no ens desviem. Jo et anava a preguntar, Lívia, ella, l'Esther, doncs, dibuixava un panorama familiar als seus 10 anys, que la va fer reaccionar. Tu això, segur que a casa teva no ho has vist, perquè són noves, però has vist al teu voltant aquest tipus de... Doncs això és així perquè jo ho dic, als teus 12-13 anys o als 10. O sigui, has vist en algun àmbit proper homes que exerceixen el poder d'aquesta manera? Que és el que l'Esther la va portar a començar a plantejar
tot. Espera, deixa'm que t'especifiqui. La meva família era una família on tots els meus amics volien vindre perquè els seus pares eren divertits, catxondos, saps? O sigui, la meva família era una família modèlica.
I atípica, no? Potser.
Tothom volia estar. A casa meva sempre estava plena de gent jove, sempre es feien festes, i tothom em deia, ostres, que tens uns pares tan divertits, tan afables, tan... Saps el que vull dir? O sigui, no era un paper tiranitzador, però, si més no...
Bueno, l'última paraula la tenia el teu pare.
Sí, clar.
Prou significatiu.
Clar.
Tu això ho has vist?
Per
no
sort,
ho sé, no t'ho pregunto perquè no, potser sí.
Per sort, a l'àmbit proper no he viscut. Aviam, si s'han de prendre decisions, es prenen conjuntament, pare i mare. Jo què, puc sortir? Pregunta-li el papa. I el papa, pregunta-li la mama. Vull dir, ningú té un...
Però al teu voltant, potser...
Aviam, jo crec que una... Suposo que en aquests temps, suposo, molta gent, doncs com ha dit ella, potser abans sí que era com molt modèlic, era doncs el que estava bé en aquell, allà, bueno, el que semblava estar bé. I jo crec que algú en aquests temps, no sé, si el pare, no sé, prohibeix o fa menys la paraula de la mare, jo suposo que algú no ho anirà explicant per allà. Crec jo.
Aleshores... Que bueno esto.
Clar, perquè potser... no és políticament correcte. La qual cosa no vol dir que segueixi, que no segueixi passant.
Clar, aleshores jo en un àmbit així proper, familiars i amics, no tinc constància de que passi això, però segur que hi passa.
Molt bé, com dèiem al principi, us he posat deures, ens hem posat deures, perquè a mi m'ha tocat fer-los també, i hem anat a buscar definicions de feminisme en homes propers. Que no cal que diguem tampoc el vincle, o si voleu, sí, com vosaltres vulgueu. Abans de passar als diferents blocs amb les diferents respostes, m'agradaria que expliquéssiu una mica com ha anat aquest treball de camp, perquè em sembla molt interessant i molt significatiu parlar de la forma abans del contingut. Tu amb què t'has trobat, Lívia, que ens comentaves fora d'estudi?
Bé, jo m'he trobat amb que, com he dit fa uns minuts, que ja ha sigut molt inútil, per dir-ho així, que la professora fes un esforç per obrir debat sobre aquest tema del feminisme, dels salaris que no són igualitaris. Doncs imagina't com ha sigut intentar buscar algú que tingui una opinió sobre el feminisme que no sigui feminazis loques.
Feminazis
loques.
Això què vas fer a l'hora de pati, per exemple, o a l'hora de sortir o entrar?
Bueno, al pati, o sigui, no anava amb el mòbil, però lo típic, ja, tu faries res, parlar-me un àudio petitó de parlant quatre coses sobre quin és el teu punt de vista com a noi, com a home.
Sí.
Una pregunta, Lídia. Tu abans de fer aquesta pregunta, eren persones que tu consideres que són persones properes,
ideològicament properes,
entrenadores, o sigui, ja estaven preseleccionades?
Aviam, jo...
Digue'ns la veritat.
Els amics més propers que tinc són noies, així que tampoc podia, i totes tenen més o menys la mateixa opinió que jo, o, bueno, aquesta.
Però en tot cas et vas trobar com amb una reticència de nois...
O sigui, primer tot que em va costar perquè no és així de confiança cega per dir si que poguéssim parlar bé. No
l'he
trobat.
Ostres, interessant això, La Rosi...
A la meva edat.
Sí, exacte. La Rosi, que avui no ha pogut venir, ens ha promès que intervindrà més endavant per telèfon, a veure si és possible. Està bastant ocupada avui. Però ens deia que també s'ha trobat amb moltes resistències de persones, reticències més que resistències, a parlar d'aquest tema, no? Que els feia vergonya que la seva veu pogués ser reconeguda si sortia públicament per la ràdio. Tu amb què t'has trobat, Esther?
A veure, jo vaig fer una selecció de persones properes.
Molt properes,
sí. Vaig fer un reclam a nivell familiar de dir, escolta, vosaltres sabeu que jo participo en aquest programa tal i que quan, m'interessaria que... Bueno, perquè estava a la Xina i l'altre. Però vaja, que jo a casa meva reconec que, com que sempre he estat amb la canya sobre aquest tema...
Tu tens fills que són nois.
Jo tinc dos fills que són nois. I jo sempre he estat, a casa meva em diuen l'anarcosindicalista feminista.
Per tant, no va ser una cosa estranya que els hi demanessis això, ni vas trobar.
No, a casa meva, de tota la vida, però és que això ja m'ho deien el meu germà quan era jove i els meus fills m'ho han continuat dient sempre, no? Vull dir que en el meu dia a dia jo el que penso que el tema de les desigualtats és una cosa que... El dia a dia hem d'estar treballant-ho.
Ara ho veurem amb lo dels micromasclismes, que realment...
Clar, és que mira, l'altre dia em vaig arreglar molt la setmana passada perquè l'alcaldessa de Segòvia va sortir un moment amb unes notícies explicant que havien aconseguit en el seu ple que tots els anuncis que es consideressin que atentaven contra la integritat de les persones, de les dones, els retirarien de les parades dels autobusos. I vaig dir, ostres, Segòvia, que meravellós.
Aquí us en recordeu que va haver una campanya, que al final,
però...
una campanya molt curteta.
Exacte.
Un gimnàs d'aquí de la zona que té diverses seus, al Maresme i al Vallès, i aquí a Tiana també en té, va posar un anunci que es va considerar masclista per part d'un grup municipal i nosaltres també vam reflectir aquesta inquietud d'algunes persones i al final la van retirar. el van retirar. O sigui que de vegades és simplement que es posi la vista, que, exacte, i la intenció,
és que,
i es denunciï.
No, és que moltes vegades allò de dir, escolta, planta't 10 minuts o 5 minuts a l'hora dels anuncis i fes-te tu mateix un examen.
Feu aquest exercici de apagar el so i mirar només
el... Quin és el teu filtre?
És molt depriment.
Clar, és molt depriment. O sigui, anem a veure, la societat és plural, diversa, i sempre estem, sempre ens estan intentant vendre els mateixos models
i estereotips. Sí, sí, sí.
Sempre,
sí. O sigui, ens diuen què hem de fer moltes vegades.
No, i com has de ser per ser feliç? Senyors, però qui us està dient? És que no pensem que la felicitat és una qüestió de cadascú de nosaltres i que no respon a cap prototipus? Però què estem...
ens han d'explicar des de fora com va això.
Clar, o sigui, per ser feliç has de ser jove, prima i guapa. No, senyors.
Bueno, farem un programa també sobre la bellesa en B baixa, perquè és molt important. Anem, doncs, amb aquest primer bloc de dues petites entrevistes i opinions sobre... La pregunta era sobre què enteneu per ser feminista.
Soc Josep de Campos, tinc 66 anys i em pregunteu si estem en una revolució feminista. Evidentment que estem immersos en una revolució, però jo diria que femenina. Però no sé si realment feminista, en el sentit de que majoritàriament les dones tinguin consciència activa de formar part d'aquesta revolució. La dona lluita per la igualtat de salaris, realitzant les mateixes feines, per l'avortament lliure, per la parietat d'encàrrecs públics, per l'àmbit domèstic, però només quan les dones prenguin consciència col·lectiva de que els homes, històricament, les hem utilitzat per al nostre benestar i se les ha enganyat dient-los que eren les reines de la casa, mentre es menospreciaven les seves qualitats, no podrem dir que estem en una revolució feminista. Però la revolució, sí que fa segles que ha començat aquesta revolució femenina, feminista, jo diria que femenina. I els avanços són lents i cada vegada que hi ha un pas endavant hi ha víctimes. Perquè on està la lluita, on està la batalla més cruenta, és en l'àmbit domèstic. A la relació de parella, en aquest àmbit, doncs, falta molta, molta educació d'un comportament d'igual a igual.
Bueno, doncs el feminisme és un moviment social que lluita contra les desigualtats de gènere, prenent especial cura de les desigualtats que han patit i segueixen patint les dones, doncs, envers dels homes. Actualment estem vivint, doncs, efectivament una revolució en aquest sentit, que es materialitza o es visualitza en molts àmbits, des del sector laboral, on les dones cada cop ocupen llocs de més responsabilitat, fins a altres facetes de la vida quotidiana, com bé poden ser, doncs, el repartiment de les tasques familiars, o inclús últimament en l'ús del llenguatge, on cada vegada més s'implementa el femení, doncs, com a gènere no marcat o neutre, doncs, en comptes del masculí.
Bé, aquí ha passat una cosa que veurem que segueix passant, i és, bueno, doncs, que això, que la teoria està molt clara, hi ha una definició impecable del que és, però jo no sé si després, sobretot aquest noi jove que té, quants anys té?
35.
35, bueno, no és tan jove.
No és tan jove, no. Però... aquest noi li vaig dir que tenia de fer un àudio, li vaig dir, no més llarg d'un 45-50 segons.
I són clavats.
I es va clavar, sí.
Doncs jo no sé si després aquestes persones, no, pobra, potser sí, que després tenen una assumpció total del que significa aplicar el feminisme a tots els punts de la vida quotidiana, i torno a parlar del micromasclisme, del qual després ampliarem. A mi m'ha semblat molt interessant la dada aquesta de les víctimes. En tota revolució té víctimes, no?
No, exacte. I aquí a Espanya som una bona representació de les dones que moren assassinades per les seves exparelles, parelles o el que sigui. O sigui, això jo ho veia, ja ho vaig dir en el primer programa quan tu em vas preguntar per què et mou a participar en aquest programa, i et vaig contestar, a veure, mentre hi hagin dones que són assassinades en relació a la seva persistència de la relació, perquè aquests assassins ho fan quan deixes de ser víctima, quan dius fins aquí he arribat, ja marxo.
Sí. Deixes d'estar sota el seu control.
Exacte.
Sí, jo crec que aquestes, evidentment, no? No hi ha cap dubte, són gravíssims tots els delictes de violència de gènere, amb resultat de mort o amb resultat de ferit. Però també m'agradaria ampliar aquest concepte de les víctimes d'aquesta revolució. Jo crec que és molt interessant el concepte de la feminització de la pobresa. També són víctimes, o sigui, també hi ha classisme en l'aplicació d'aquest feminisme nou i de tot aquest debat que comença ara. Jo crec que hi ha dones que ens integrem amb facilitat perquè tenim més facilitat per fer-ho, més temps, més eines, tenim, per exemple, capacitat doncs intel·lectual de fer-ho perquè hem rebut una formació, i després hi ha dones que per mi també són víctimes d'aquesta revolució, que queden enrere, no? Perquè no tenen les eines, no tenen el temps, no tenen doncs els mitjans materials per asseure's i reflexionar-se com a subjectes feministes.
Jo penso, o sigui, a part de la trajectòria històrica de la dona, realment les diferències de salari i la victimització, no només de les dones, sinó de les dones i els nens, comença amb la revolució industrial. Quan les famílies van haver d'abandonar el camp i les famílies molt més extenses, van començar a treballar amb uns salaris molt més ínfims, les dones i els nens. I des d'aquell moment això s'ha anat reproduint.
Sí, sí.
I hi ha molts països, països de l'Àfrica, etcètera, etcètera, on el concepte de treball ja no, ni es pot dir que ni existeix, perquè així com nosaltres tenim un concepte de treball i pensem treball, salari, allà no, o sigui, és subsistència de vida.
Sí, depèn, per això, perquè en alguns casos hi ha doncs, atípiques excepcions de societats que són absolutament transversals i tothom, però sí, en general podem dir que...
A mi m'agradaria fer una aportació sobre un comentari d'un dels àudios que hem posat el primer, que per cada pas que donem deixem víctimes enrere.
Sí.
I clar, a mi em sembla una cosa brutal, perquè...
Què has pensat tu quan has escoltat això? Jo... Quin tipus de víctima has pensat?
No, clar, clarament amb víctima de maltractes, d'assassinat, d'amenaces, de tot. Però també m'ha vingut reflexionar sobre països d'Europa de l'Est, Aràbia Saudí i tot això.
Ah, d'Orient Pròxim, vols dir.
Vull dir, el dret al vot i a conduir, a febrer es va poder conduir.
Sí,
i
sí.
Clar, no allà no revolucionen, perquè és que no tenen ni dret a revolucionar-se, sinó volen morir, clar.
Segurament no tenen ni la consciència que allò que no tenen és un dret,
o sigui, que
se'ls ha estat robant, no?
Que sí que hem avançat bastant, ja podem tenir molta llibertat, tot i que, bueno, ja hem vist la notícia que t'he ensenyat, no? Encara es continua violant...
Quina era? Expliqueu aquesta notícia.
No, que una nena de 10 anys ja està embarassada per una violació del seu padrastre.
A quin país era això?
No ho puc llegir, però...
Clar, perquè, per exemple, no és el mateix que passi això en un context
no.
que en un altre.
Jo suposo que seria...
Sí. Bueno. No, que és igualment greu, però em refereixo que podrà tenir un càstig o no, depenent del...
Clar, aleshores, mires en el panorama actual, hem aconseguit molt, però clar, des de que les primeres dones van voler reivindicar-se per poder votar, fins ara... Si tu pares de pensar, encara no hi ha prou, no hi ha...
Recordeu un cas fa poc en el que va sortir a premsa i vam conèixer tots que per un ajustament de una dona de l'Afganistan va ser reiteradament violada per 10 o 15 homes com a...
A la Índia, em sembla que era.
Com a sentència de càstig. Al seu germà. O sigui, el càstig que se li imposava al seu germà es reconduïa Perquè ell s'havia saltat una casta o el que fora, o havia entablert una relació que es considerava no adient. El càstig se li posava a la seva germana sent violada reiteradament. A veure, jo per mi encara estem a les antípodes, estem a les antípodes del que és una... És que la paraula revolució feminista, és que no, o sigui, per mi són expressions reivindicatives que constaten que desitgem, les dones desitgem, i sortosament, de tant en tant, hi ha un percentatge no gaire alt d'homes que ens acompanyen.
Hi ha una dona que ens acompanya normalment, que és la Rossi, que, com dèiem, no ha pogut venir, però ens ha enviat un, doncs, una sèrie de reflexions que voldríem escoltar. Àlex, no sé si les tens a punt. Sí, endavant.
Bona tarda a tots les meves companyes, a tots los pacientes escuchas. Pedir disculpas porque no puedo estar y me sabe muy mal, pero no he podido arreglar. Llavors, sobre el tema aquest que ens toca avui, jo veig, bueno, suposo que repetiré ja un tòpic, però no m'importa. Hi ha coses que han avançat moltíssim en aquest sentit i hi ha coses que encara falten. Jo el que estic veient últimament, recordeu aquell moviment que ha sorgit als Estats Units, que és el Me Too? O recordeu la resposta que va tenir a França? Llavors, jo el que veig que el pitjor enemic de la dona és la pròpia dona, i això se me preocupa. L'altre aspecte que també s'està veient últimament és els menors d'edat. Nois que acosen a les seves xicotes, però aquestes ho veuen com una cosa normal, fins i tot d'una prova d'estimació. Llavors, és un tema molt complex. Crec que intervenen moltes coses i encara trigarem. La sort que tenim és que hi ha moltes dones que estan ficades en aquest projecte, perquè penso que és un projecte. I algun dia en sortirem, sense cap dubte.
Molt bé. Rossi, moltíssimes gràcies per estar de tota manera amb nosaltres. Aquesta, bueno, aquest és un concepte també inabastable i enorme i importantíssim, el propi masclisme exercit per les dones. Anem ara a escoltar dos definicions més, dos reflexions més, i debatem totes aquestes idees que ens donava la Rossi.
Em sap greu que hi hagi una paraula que defineixi el tema aquest, perquè crec que el més important i la definició més autèntica de feminisme és el que no hi hagués aquesta paraula. Per tant, què vull dir amb això? És aconseguir tindre el cervell totalment adaptat a que no hi tingui cap mena de diferència entre les persones, tant siguin homes, dones, inclús amb el tema feminisme podria, és que és tan ampli que podria entrar, diguem-ne, dintre de moltes, com podria ser, collons, quin ocell que veig de color groc més bonic, perdó. Doncs això, ni el racisme. Per mi és una mica el mateix, o sigui, tindre el cervell amb aquests compartiments on nosaltres puguem insertar home, dona, blanc, groc, verd, negre, dreta, esquerra, o sigui, per mi això ja és qualsevol, són actes de bueno, de discriminació racial, personal, humana. Per tant, el feminisme és que no hauria ni de tindre una paraula per definir-me, que seria el que realment aniria, la societat aniria bé. Tots som iguals, tots som persones, tots som éssers vius i tots tenim els mateixos drets i deures.
A veure, jo també penso com l'Enric, jo crec que la paraula feminista no hauria ni d'existir. Per mi, la paraula clau és respecte. Tots som iguals i ens hem de respectar els uns als altres, depèn de les condicions que tingui cadascú i com sigui cadascú. Això no importa o no hauria d'importar a ningú, no?
Molt bé. Paraules clau, respecte, molt important. Paraula clau, no hauria d'existir la paraula. Concepte clau, no hauria d'existir la paraula feminisme. I després del que ens deia la Rossi, em sembla molt interessant, el tema de l'assetjament, que jo crec que això vosaltres teniu molt a dir, perquè segur que teniu dins d'aquests micromasclismes dels quals parlarem ara, teniu petits assetjaments, petits o grans, faltes de tenir uns límits, no?, entre dels nois cap a vosaltres, tot i que puguin tenir la més exquisita de les educacions feministes. I després també el tema de les dones exercint masclisme, digue'm.
Un comentari que crec que ha fet la Rosi sobre el control de la parella, o sigui, dins d'una parella, m'ha vingut a la ment una campanya publicitària d'Orange, allò d'internet, que doncs en el petit vídeo es veu una noia i la seva parella davant amb el mòbil i tal, revisant missatges, i tu al principi interpretes que el noi està amb el seu mòbil, mira les seves coses, i la noia està sense el mòbil.
Però
i
no.
Al cap de... quan està a punt d'acabar-se el vídeo, la noia pregunta: em dones el meu mòbil ja, que me'n vull a casa? I el noi li diu que no. I és el...
I després d'aquesta pregunta...
Es talla l'anunci.
No hi havia cap recomanació...
Bueno, sí, hi havia...
No hi havia cap veu en off, no hi havia cap...
Bueno, sortia el telèfon d'ajuda, no ho permetis, vale, i tot allò.
Això és el que jo volia dir.
Tu has vist coses d'aquestes? Això potser és molt evident, però tornem altre cop amb el concepte aquest que m'ha agradat tant, el micromasclisme. Tu quins micromasclismes has vist a la vostra vida quotidiana entre la relació de nois i noies que comparteixes?
Jo, micromasclismes no, perquè, no sé, això de relacions, a la meva edat no hi ha relacions d'aquelles de 8 anys que dius, doncs tenen com una excusa que no hauria de ser excusa per fer-ho, per això de controlar. Però no sé, a la meva edat, o sigui, personalment, sóc una noia, com podria ser un noi, que jo em faig valer pels meus propis mèrits i no m'oculto, o sigui, no em victimitzo de cap manera, o sigui,
i
perquè
veus...
tinc el cabell negre no m'has de tractar de diferent manera, o sigui, a mi no, jo no pateixo molts micromachismes, almenys que sàpiga identificar.
O que els pateixin altres, perquè tu doncs potser tens la formació per ja posar límits de seguida, però...
Sí, això és que...
Jo, per exemple, quan veig, ara digueu, és una mica arriscat, però jo ho penso, quan veig noies de la teva edat extremadament escotades o extremadament, em sembla que, no és que em sembli ni bé ni malament, em sembla antinatural, als 13 o 14 anys, haver de, o sigui, sentir la pressió d'haver d'agradar tant a no se sap qui. Jo crec que encara que és un procés, i a totes ens agrada en algun moment anar amb un escot o amb una faldilla molt curta, però anar sempre... a mi em sembla que això és un micro o un macro masclisme,
que...
aquesta pressió de dir tengo que ser aquest tipus de dona, perquè jo veig els models de dona que us fan consumir a YouTube, a Instagram, a internet, i déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, a vegades penso que hi ha una regressió.
Clar,
no sé,
clar, perquè,
tu, que has estat professora,
clar, però per exemple deien va haver un temps que van dir no, les models portaran unes determinades talles inferiors a tal talla per no fomentar l'anorèxia, no sé què,
a França.
Sí,
sí,
no,
sí, sí, i aquí deien més,
sí, i aquí també
per sota de 38 no es pot vendre.
Exacte, i aquí a Espanya també es va dir això, que es faria un temps. Van haver un o dos modistos que ho van fer i molt poc temps. Però el que jo vull dir és que o sigui, aquests criteris horrorosos que, bueno, jo no entenc aquesta cosa de les influencers, no? Però el que s'està venent, aquestes noies que s'estan fent riques a través d'això, estan fomentant aquestes imatges. Jo a vegades m'he quedat sobtada veient escenes de nenes entre 10 i 12 anys intentant reproduir que elles són les influencers.
Però és
aquestes.
Que us parlo inclús de coses, per exemple, campionats de patinatge. Mireu els campionats de patinatge. Per què s'ha d'anar amb... I després són nenes que a la seva vida quotidiana no van vestides amb aquestes super... roba sexy, perquè al final és extra sexy la roba aquesta. Per què? Cal? Jo no dic que,
no, però
que vagin com,
mira,
les,
mira,
com la, perdona,
mira,
una cosa que ens feia molta gràcia, les asafates de la British, de la British Airways, que és, o sigui, porten una faldilla que no és ni el genoll ni el turmell, és com el terme mig, dius, bueno, això tampoc cal, que és com buscar l'extrem, no? L'extrem oposat de dir com pot ser el menys sexy possible, doncs tampoc, o sigui, tampoc ens passem, no? Però per què aquesta hipersexualització amb espais públics?
Jo, o sigui, el típic, no?, que estàs discutint amb una amiga, però que... No, que dius, doncs m'agrada la teva samarreta, i tu li dius, escolta, doncs a mi no m'agrada la teva. No dic, va, però no prefereix anar una mica més... O sigui, sentir-te lliure de que no aixecaràs un braç i se't sortirà mig pit per davant. I diuen, no, és que em sento còmode. També, a part de que és la pressió de ser... de voler imitar un ídol que tampoc ha fet res per guanyar-se aquesta admiració. Només ser mona, prima i penjar fotos guais.
És que m'agradaria...
No s'han guanyat, com la Paula Ono, que jo em perdó, però... Què ha fet? Ser mona o la Dulceida, què ha fet? Tenir una parella dona i no té més gràcia aquesta noia i tothom la vol imitar.
Felicita aquesta noia que ens ha quedat subcampiona que abans d'entrar aquí per mèrito propi.
És que hi ha una... A mi m'agradaria que hi hagués la Silvana perquè també és mare d'adolescent, perquè jo veig que hi ha una pressió.
És un any més petita que jo, la seva filla.
Sí, exacte. I jo crec que és un conflicte perquè tens unes idees que crec que són més o menys progressistes, i hi ha un moment a la vida que a la teva filla li has de dir, vas massa... I llavors et ve tot un conflicte, no?
Clar, perquè potser ho fan per
dir,
pressió.
L'has de respectar fins a quin punt, a quina edat, tot això és... Però no sé, era una cosa que fa uns anys no es presentava, aquesta situació. Per què no anaven tan extremades des de tan petites? Que crec que és simplement...
No, però tu em recordes que fa uns quants anys a França van decidir que a les escoles no es podia ensenyar la roba interior. És a dir, quan tu t'asseus a la cadira, no estava permès que es veiés...
Ni un tros de sostè,
No, sobretot els tangues.
Ah, sí.
O sigui, durant un temps jo pensava... Hosti, jo em posava a la pell dels nois i deia, com és possible que puguis estudiar quan a la filera del davant t'estan ensenyant el tanga i t'estan ensenyant quasi bé el cul.
I si això ho fas cada dia, jo torno a dir, de tant en tant, mira, doncs, tots els extras estan bé perquè són extras. Però si això és diari, cal aquesta... Que tu permanentment, diàriament, donguis aquest missatge de tu mateix, de tu mateixa, en aquest cas.
És que
extremadament
en aquesta situació es barreja preocupant. Tot el que han dit als àudios, tant tots. Per, des del meu punt de vista, perquè es barreja. Més o menys, no la discriminació, clar, però les diferents opinions entre dones. Per exemple, jo personalment penso que si vols anar fresca a l'estiu, vas en pantalons curts, però no cal ensenyar la roba interior. Jo no. Crec que hi ha el límit, aleshores, clar, aquí es barreja.
Sí, depèn
la
del
pròpia...
moment i de la situació. No és un no general ni un sí,
no,
per mi,
Es barreja la pròpia discriminació, no discriminació, però la pròpia entre dones. Es barreja com la pressió de la necessitat de demostrar que ets més...
Sí, normalment hi ha una inseguretat gran, al darrere.
I després està això de voler agradar a un col·lectiu de nois joves que només es fixen en això, en si tens el...
Sí, bueno.
Però clar, jo moltes vegades, entrant a aquesta línia que tu apuntaves de què has fet tu perquè se't reconeguin uns determinats mèrits, és que entraríem a tot arreu, m'enteneu? O sigui, jo...
Bueno,
que, sí, entraríem a... O sigui, sí, què ha fet el Messi o què ha fet el Ronaldo... Ja. Perquè sigui...
bueno, encara han fet alguna cosa
sí,
concreta que
jugar molt bé futbol, jugar molt bé futbol.
Però Kiko Riveras i aquests, però això ja seria
No, però els valors aquests, de descompensació i de manca de reconeixement de l'esforç intel·lectual i de la interiorització i de la no materialització dels béns d'ús.
Clar, aleshores s'hauria d'anar a explicar-li tot això a la Paula Bono, la que tingui més seguidors a Instagram, portar-la a l'institut normal i dir-li, escolta, les 90 nenes que tens vestides iguals que tu, potser no se senten tan còmodes o no estan tan a gust.
O perquè no aprofites i dones discursos amb una mica de...
Sí,
si
perquè...
No? Una mica de contingut sobre determinades coses.
No estic dient que...
Que tens una...
Sí, sí, jo...
Una
tens audiència.
Projecció mediàtica, no? Vale, anem amb dues de les opinions més, perdó. I seguim.
Jo crec que ser feminista és ser conscient que hi ha una estructura patriarcal o heteropatriarcal, fet, que condiciona, que domina, que regula des de fa segles el nostre món occidental i que es filtra en tots els àmbits de la vida i de la societat. Des de l'econòmic fins al social, fins al laboral, fins al personal, al familiar. De fet, l'àmbit familiar està condicionat, és un dels pilars del sistema. Doncs, ser feminista és ser conscient d'això, ser conscient que nosaltres formem part d'aquest sistema i que hem estat educats i educades en aquest sistema i que, per tant, fem moltes coses sense adonar-nos en aquest mateix sentit, no? Des de les formals tipus de llenguatge, no? Fins a coses molt més profundes i estructurals. Ser feminista és ser conscient d'això i actuar per canviar-ho en tot, també en tots els àmbits, és a dir, fer el possible dins de les nostres capacitats i la nostra posició i el que som per canviar aquesta estructura.
Els asiàtics, les africanes, els europeus, les dones, els homes, tots som iguals i tenim els mateixos drets i els mateixos deures. I la revolució feminista només sembla mediàtica. Sembla una moda que imposen els mitjans de comunicació.
Més conceptes interessants. Moda, això realment ho hem dit, ha sortit en aquest programa en algun moment, és veritat. Amb la qual cosa, com tota moda, desposseix de contingut i de pes i de profunditat el concepte. Número 1. Número 2. Llenguatge. Superimportant. Superimportant. I jo aquí m'incloc en les persones que hem de fer deures i canviar, perquè me n'adono. O sigui, si tu et poses, com deia l'amiga meva, les ulleres violetes, comences a autoveure i a veure en els altres també petits canvis que poden. I un d'aquests petits grans canvis és el llenguatge.
Per suposat, i sempre hem dit el llenguatge és de dretes, catòlic i masclista, i això ja està escrit a molts llocs.
Heteropatriarcal.
I cada dia, a veure, això es tracta d'igualtat. Igualtat amb lletres majúscules i per tots els éssers del planeta. Per tant, a la igualtat no s'arriba amb una campanya. A la igualtat s'arriba sent conscient cada dia i quan passen coses al teu voltant, intervindre. Jo crec molt amb les petites intervencions diàries, quotidianes i en tots els àmbits.
Petits grans canvis.
I entonces aquí me daríeix la cleca perquè me podeu dir, això és de formació professional, Esther. Però és que hi crec profundament. O sigui,
sí.
Quan algú fa un acudit i tu penses, això és un acudit masclista, és que has de dir-ho, de dir, escolta, guapo, què està passant amb aquest acudit?
I després en el llenguatge. Abans, per exemple, parlaves de... deies, perquè els europeus són privilegiats i pensa, veus? Europeus i europees o sí. Europa són privilegiats no. Jo les faig aquestes
sí, no.
Intento quan redacto
clar.
Sense que sigui forçat perquè,
sí,
a vegades
hi ha nens
i tianenques 5
sí,
vegades,
sí.
Doncs no
un acadèmic que hi ha que és el Javier ara me'n recordo com es diu bueno, un acadèmic que hi ha
el Javier Marías
exacte, sí, sortia Marinha es diu, ui. I ho explicava, no?, que un dia, diverses vegades, el tio és bastant punyent, no?, i jo pensava...
És molt irònic.
Sí, jo pensava, però escolta'm, però saps què? Durant un temps podríem canviar les regles del joc i fer-ho tot en femení.
Que és el que fa la CUP.
Clar, però bueno, o sigui, com a clatellada...
Com a provocació,
exacte,
com a visibilització.
Com a clatellada...
S'ha d'entendre així.
No estaria malament, m'entens? Mm. Perquè bueno, les lleis estan per a canviar-les i les lleis de la Real Acadèmia Espanyola, pues canviem-les una mica, no? No passaria res.
Digue'm, no sé si tu amb el tema del llenguatge tens detectes coses, veus possibles canvis.
Bueno, el tema del llenguatge, no sé, quan estem en classe i es parla dels russos.
O l'home ha arribat a la conclusió, dius, quin home, presenta mal.
Clar, és que jo, com que em centro bàsicament a provar i a treure'm l'ESO, quan, no sé, quan parles d'un col·lectiu i es parla en masculí, aviam, no em molesta perquè l'important és el contingut del que es vulgui explicar. Però, clar, sí que hi ha vegades que dius, tio... I aleshores també, que abans d'un àudio que s'ha fet, ha sortit la paraula heteropatriarcal. I clar, jo penso que... Si a la meva edat, amb 14 anys, no hi ha ni un trist noi a qui li interessi o qui no li faci gràcia...
Que sàpiga tema, què vol dir heteropatriarcal.
O que sàpiga, és potser perquè... No és una acusació, però és com... tu per ser home heterosexual no és que tinguis la culpa, però és com que ja estàs posant una pedreta invisible.
O potser no hi ha prou educació, prou formació, eh?
Per part estic de la... Estic convençuda...
Que
no, no, és que estic convençuda que el pilar fonamental és l'educació. Mentre en els centres educatius, de qualsevol tipus de centre educatiu, des d'un esplai, des de la llar d'infants, des de les escoles de bressols, no es tingui com a fita a la igualtat, com a integració real, no avançarem.
Doncs jo penso que, almenys en els entorns en el que jo m'he estat movent, sigui el taekwondo, sigui l'escola on he anat sempre a l'institut, sempre s'han intentat posar mesures de tu igual, siguis home, dona, gos, gat.
Ens consta que...
I aleshores, almenys jo no he patit cap d'això d'aquí persona, tu et quedes apartada. Però clar, és que ja he dit aquest exemple dues vegades en aquest programa. La professora ens posa un vídeo sobre desigualtat de salari. Ens el posa i ens diu que feu un debat sobre això. I ningú és capaç de fer un argument sòlid dient estic en contra i vull millorar tal. I si
jo
ningú
penso que
és
una responsabilitat
capaç,
més nostra que vostra. En aquest cas, o sigui,
per això vull dir
han de tenir eines per engrescar-se a parlar d'això.
És que és important molt
l'educació,
o sigui, que es fa a les escoles, però clar, si l'escola ja posa els medis que ha de posar, si des de casa vius en una família on el pare maltracta o el pare té una veu més forta que la mare en el sentit de decisions, sí, sí, i tal, sí, no serveix de res que et posin debats.
Mira, un altre reportatge també d'avui del periòdico, que cap a la part central, feia una anàlisi de diverses sèries, les més famoses, i deia, les analitzava des del punt de vista aquest violeta que us deia, no? Si eren o no eren,
sí,
si tenien,
sí,
o tenen, doncs, una mica d'igualtat de gènere. I, per exemple, una d'elles, que nosaltres l'hem seguit bastant a casa, que és Marlí, realment va fer un canvi molt gran de la primera a la segona temporada, perquè li va caure un varapalo. Era molt masclista Marlí la primera temporada, ell era un, bueno, un
clar, potser,
tita boja,
també és la gràcia del personatge,
però potser
les dones tenien un paper completament secundari. I després, perdó, després del varapalo que va tenir de moltes, no només feministes, estudioses en general, social, la segona temporada va canviar radicalment.
La segona temporada va ser absolutament diferent.
Perdó, i per què ho dic això? Perquè potser és a través d'això, de sèries, de coses que us arriben més, que es pot fer començar a aquesta reflexió, es pot incitar a aquesta reflexió.
Clar, però també, per exemple, pel·lícules o sèries on hi ha un grup de personatges protagonistes, siguin nois o noies, on hi ha un grup de gent, sempre hi ha el tonto, el listo, el guapo, el feo, el machista, i saps? Sí, no dic que siguin valors bons els que transmeten, però clar, també si no hi ha diversitat en una sèrie és com que no hi ha, els personatges no es desenvolupen, o sigui, per això ha hagut un canvi, és un desenvolupament positiu de la sèrie. Si hagués estat sempre positiu des de l'inici, o sigui, no sent masclista, hauria estat molt bé, però no sé, demostra, o sigui, el fet de que hagi hagut un canvi demostra que hi ha força i que sí que es pot canviar.
I que estem amb aquest començament.
M'encanta que la generació, la teva generació, una noia com tu, digui que hi ha canvi i que es nota el canvi.
Anem a escoltar més opinions de nois i noies joves. Un vídeo molt interessant que està a YouTube de l'escola del Colegio Lourdes de Madrid, on nois i noies d'ESO reflexionen sobre què són els micromasclismes. Escoltem-los.
Durante toda la etapa escolar que he tenido, desde la ESO hasta bachillerato, en la asignatura de educación física siempre se ha dudado sobre mi sobre que yo tenga la misma capacidad en los deportes que los chicos, dudando de si puedo correr el mismo tiempo a la misma velocidad que ellos, diciendo frases como deberías bajar el ritmo a ver si te vas a cansar y cosas así. Estaba esperando en la calle a una amiga. Iba vestida con un poco de escote y se me acercó un hombre y me preguntó si era prostituta y me ofreció dinero. Estar practicando un deporte y a la hora de jugar contra un chico y al ganarle que los otros chicos se cachonden de él porque la gana una chica.
Cuando era pequeña me gustaba jugar al fútbol, es más, me encantaba, pero por el hecho de ser chica o no me dejaban jugar o me insultaban o bajaban el nivel de juego.
Bé, doncs, una pila, de micromasclismes, detectats per aquests... Les noies, eren totes noies, però sí. Em consta que també hi ha nois que els detecten. Mm. El tema de la debilitat física, no?
Jo, aviam... Quan... Bueno, ara recentment ha hagut un cas amb molta polèmica perquè una noia transexual que estava competint a les Olimpiades amb el grup femení d'atletisme. I clar, ella és una dona perquè se sent com una dona, però clar, biològicament els seus nivells de testosterona són molt més alts que el de la resta.
Uh-huh.
I ella, o ell, com li vulgueu dir, s'estava enduint tots els premis. O sigui, aquí no m'estic referint a que els homes siguin superiors, però biològicament li donava avantatge física dins de la categoria de noies. És clar, si dius que hauria d'estar a la categoria d'homes, potser estàs dient que les dones no valen.
No, però que tenen unes característiques físiques diferents.
Físicament, o sigui, no és que un home sigui millor que una dona, però si fas, és això, si poses un peix a escalar un arbre,
sí.
Si poses a un home, perquè físicament és un home, a competir amb dones que també estan igual d'entrenades, però físicament és el mateix, els ombros, els genolls i això, doncs clar, està bé un debat molt políticament correcte i incorrecte per si fer-la fora de l'equip femení o no.
Mm-hmm. Esther, reflexions sobre els micromasclismes.
Sí, jo he estat aprenent notes per recordar-me'n de tots i cadascun d'ells i estava buscant un factor comú. I sabeu quin és el factor comú que jo he trobat?
Quin?
Que la distància, és a dir, la distància, com si per aprendre a respectar algú necessita en aquests micromasclismes, és com si tinguéssim que estar encapsulades. Hi ha una distància que no respecten. A tu un senyor et toca el cul al metro,
però l'altre queda sense ous.
L'altre t'avasalla i t'arracona, l'altre et diu una cosa d'aquestes o que guapa ets i es disculpa amb l'altre. O sigui, si, tothom hauria d'interioritzar que hi ha una distància a dins seu que no li permet accedir a aquella altra persona.
No li hauria de permetre, en tot cas, sí.
M'entens el que
vull
dir?
Sí, sí, sí.
O sigui, sí. Les dones és com si tinguéssim... Bueno, alguna vegada jo he sentit... Hòstia, aquest tio quin cul que té. I jo a l'inrevés li he dit... Escolta'm una cosa. No és un tio, és una persona. I té les qualitats físiques que vulgui. Tu no ets ningú per invadir el seu terreny personal dient això. A tu no t'iguala, no seràs...
Sí, sí. La invasió del terreny personal, jo crec que seria sí. Com la... Sí, sí. De paraula, també, eh?
No, clar.
A mi m'ha passat, estar segur que t'ha passat a tu, Esther, estar en reunions, inclús potser tu, d'homes i dones, i en el moment que parla la dona o les dones, hi ha com una baixada de l'atenció.
Sí.
De l'atenció, no? De l'atenció.
I en les tertúlies, tu si et fixes a les tertúlies, els homes es consideren amb més drets de tallar a les interlocucions de dones que les dels
això
homes.
Això està canviant, eh? Jo crec que aquest món de les tertúlies i dels debats radiofònics com a mínim i a la tele està començant a canviar com a mínim en la paritat. És que era un escàndol això.
No, però,
fins ara.
Però era... Encara, si jo em dedico a comptar en la paritat les tertúlies i el percentatge és vergonyós perquè és una cosa que m'hi fixo.
Sí, és però que jo també m'hi fixo molt, però hi ha programes com el del Grasset a la nit, el Mestres 24, on veus que hi és aquest esforç, aquest intent de... I els tertulians dels mitjans, doncs depèn. Però sí, són coses molt bàsiques que encara estan
Són coses molt
succeint.
Bàsiques que no hauríem de permetre. Les persones que tenen veu i difusió haurien d'estar sistemàticament fent amb clau d'humor, perquè és clar... O sigui, a sobre hem de tenir clau d'humor, m'entens? Hem de tindre un punt de sàtira de dir, xato, què estàs fent, no? A veure...
Bé, doncs, ja, com sempre, ens passem del temps, estem ja a l'últim minut del programa. Moltíssimes gràcies, és inabastable, com hem vist. Hem fet apenas algunes pinzellades del que vol dir ser feminista, del que vol dir avui en dia sentir-se feminista, identificar els micromasclismes. I doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies
a
totes dues, Lívia i Esther, per acompanyar-nos.
Lívia, gràcies, carinyo, que ets la generació que creixerà. I la...
Tornem d'aquí un mes. Us deixem amb una cantautora que parla, ens agrada molt com parla de la dona i de la seva presència al món, la Marta Gómez, de Colòmbia. Fins aleshores, molt bona tarda.
Mano fue... escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá, manos.